Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. Dia de nevades a cotes baixes arreu de Catalunya. El pla Neucat està activat en fase de prealerta davant les enfarinades que s'estan registrant a nivell de mar a punts del Barcelonès, el Maresme, el Vallès i també a la Conca de Barberà, més concretament a Montblanc. Ens ho explica en directe Josep Ardila des de Ràdio Montblanc. Bona tarda, Josep.
Bona tarda, doncs a Montblanc des de la 1 de la tarda aproximadament que està nevant de manera molt tímida de moment, cops més intensament, cops menys. Ara fa una estona nevava força intensament, ara ha tornat a fluixar. Tot i això, de moment la neu no està quallant. Això sí, des de l'Ajuntament de Montblanc ja han activat totes les alarmes, s'ha reunit aquest migdia la Junta de Seguretat amb tots els cossos de seguretat per preveure possibles nevades més intenses ja de cara al vespre a nit. Sí que a les cotes més altes de Montblanc, a Rojals, a 950 metres d'alçada, és una nevada s'està notant més intensament, tot i que, com dèiem, de moment encara no acaba de quallar.
Gràcies, Josep. Des de Ràdio Montblanc seguirem pendents doncs, d'aquestes nevades que, de moment, són testimonials. El CAP de Sant Sadurní d'Anoia busca cases d'acollida temporals per a gossos i gats pel fred. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Les donacions de mantes i tovalloles ajuden a pal·liar el fred als gossos i gats acollits, però en els mesos més durs de fred no es pot comparar amb les comoditats que ofereix una llar. Per aquest motiu, el centre ha seleccionat un seguit d'animals que bé per la seva edat o bé per les seves característiques necessiten poder gaudir de les comoditats i confort que només una llar pot oferir. Els efectes d'aquestes acollides són immillorables per l'estat de l'animal, ja que poden descansar calents i relaxats i recuperen així comportaments oblidats. Gràcies a informació sobre el seu comportament en una llar també milloren les seves opcions de ser adoptats, ja que sovint les mateixes persones que fan d'acollida ajuden a trobar una família definitiva. L'acollida té una durada mínima d'un mes per garantir una bona adaptació de l'animal i es pot allargar mentre durin els mesos de fred.
Seguim amb més temes, tornem a la neu, i és que des de primera hora del matí s'han registrat nevades al Maresme, sobretot a la zona nord, en zones muntanyoses com Dosrius, principalment al Corredor o Hort-Savinyà. La cota de neu s'ha situat entre els 200 i 300 metres. A Tordera s'ha hagut de tancar l'escola rural d'Hort-Savinyà a causa de la nevada que hi ha hagut aquest migdia, i a Badalona també s'ha registrat nevades al cim de Colls de Coscollada i aiguaneu a l'entorn de l'Hospital de Can Ruti. També a Sant Cugat del Vallès la neu ha complicat el matí en alguns barris. La neu ha caigut amb força a les planes al migdia i ha obligat a llançar sal per evitar problemes a les vies. La neu també ha fet acte de presència a Sabadell, tot i que de manera anecdòtica, i aquesta també ha arribat pràcticament a tot Osona, però no està provocant afectacions significatives. Les acumulacions són petites i pràcticament la nevada no ha agafat. Davant d'aquest episodi, la Diputació de Barcelona ha posat en marxa el dispositiu per mantenir la mobilitat a les carreteres. La Diputació és titular i gestiona 281 carreteres convencionals. El dispositiu està preparat amb el personal i la maquinària en alerta. A més temes, els Mossos d'Esquadra investiguen l'abandonament al carrer d'un nadó d'un mes dins d'una bossa al barri de Sants de Barcelona. El nadó es troba en bon estat de salut i ara la policia busca els autors dels fets que s'enfronten a un delicte de temptativa d'homicidi, ja que el menor hauria pogut morir avui de fred. I un darrer apunt, les proves d'ADN confirmen que el cadàver trobat a Pontons, a l'Alt Penedès, és el de la dona desapareguda a qui buscaven. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Bona
tarda a tothom i benvinguts a Arran de Mar, aquest dia de fred, tothom tapat a casa. 4 minuts passades de les 4 de tarda, dimarts 24 de gener. Avui, com sempre, a Arran de Mar, obrirem amb notícies del territori, del litoral català, del que està passant, però després aprofundirem. Per exemple, parlarem de la posada en marxa del projecte de recuperació i replantació de la praderia de Posidònia a Calafell. Amb el nostre company Carles Monasterio coneixerem més detalls de la situació d'aquesta praderia i del projecte del Centre de Recuperació i Educació Ambiental. I després, com cada dimarts, tindrem el nostre expert en lèxic marítim, el Jordi Salvador, que ens parlarà dels múltiples significats que té la paraula escala en el món mariner. Amb ell coneixerem els termes com escales de marees, escales de varà i escales de cala, entre moltes altres expressions. I seguidament, a la nostra secció de museus i ports, anirem fins a Fogars de la Selva per conèixer quina és l'activitat que fan al Museu de la Pagesia. El nostre company Emili Pacheco parlarà amb la guia i responsable del museu, la Laia Coronado. I després parlarem amb la plataforma en defensa de l'Ebre, que va organitzar aquest diumenge una concentració a la platja del Trabucador, una de les zones més malmeses pel temporal Glòria d'ara fa 3 anys. La nostra companya Diana Mar entrevistarà una de les portaveus de la plataforma per explicar-nos la sèrie de mobilitzacions que culminaran el 12 de febrer amb una gran concentració entre Sant Jaume d'Enveja i Deltebre. I per últim, amb la nostra, avui tenim la nostra tradicional notillotja, ens anirem a les Balears, concretament a Mahó, Menorca, on volem conèixer un dels seus edificis més singulars, el Mercat del Peix, inaugurat l'any 1927, i que completa un entorn dedicat a la venda i al comerç de productes alimentaris amb una tradició que remunta al segle XVII. I sense més dilacions, presentarem a les companyes i companyes d'avui d'Arran de Mar, començant per Diana Mar, de RadioDelta.cat. Què ens dirà la gent de la plataforma? Diana, com estem?
Ens dirà moltíssimes coses i aquí baix estem tot preparat.
També des d'Ona Malgrat, el nostre company Emili Pacheco. Com estem, Emili? Molt de fred per allà baix o no? Per allà dalt?
Per aquí sí, fa fred. Malgrat de mar, tot i que no ha nevat, deien que havia d'arribar a la costa la neu, però aquí no ha arribat.
Aquí encara no ha arribat. La nostra companya de la Cala Ràdio, la meva mar, Laia Oltra. Com estàs, Laia? Tenim per aquí? Em sembla que no la tenim avui. El Carles Monasterio, del Canal Blau de Vilanova i la Geltrú. Carles.
Hola, Fran, bona tarda. Aquí tampoc ha arribat la neu, però fot un fred que pela.
I el que ens confirmarà si ens fot un fred capela és el Sergi Corral, de Ràdio L'Escala. Fa fred capela o no fa fred, Sergi?
Fa molta fred. Soc gairebé un pla neucat amb potes ara mateix. I ara, aquí és randemànet, eh?
Encara no. Com sempre, l'equip tècnic, Antoni García. I també un servidor al que us parla, Fran Richard, des dels estudis centrals de Tarragona Ràdio. Això, benvinguts i benvingudes a Arran de Mar. Comencem la nostra actualitat de Calafell, perquè ha posat en marxa un projecte de recuperació i replantació de la Posidònia, que és arrossegada a les platges del municipi pels temporals de mar. Carles Monasterio.
Així és, Fran, el municipi calafellenc ha engegat aquest propòsit per protegir el prat de Posidònia que hi ha davant de la costa local, a uns 14 metres de profunditat i a uns 900 metres de la platja. Una de les claus per recuperar aquesta praderia rau en la recuperació dels exemplars expulsats pels temporals de mar i que arriben a les platges arrossegades per les onades. Quan arriben aquí, són traslladats a uns aquaris del CREAC, al Centre de Recuperació i Educació Ambiental, on es recrea l'hàbitat marí d'aquesta planta per tal que es recuperi en les condicions adequades. Aquesta prova pilot serà un lent procés de recuperació que s'allargarà a prop de 3 mesos fins que els exemplars estiguin en condicions de ser retornats al mar. El procés per replantar-los seguirà un mètode innovador basat en la col·locació de diversos exemplars en una malla de coco biodegradable. Durant els darrers mesos, de fet, dins del marc del projecte Posidònia Activa de l'entitat Anèlides, els investigadors van identificar i documentar aquest prat de Posidònia situat davant la platja de Calafell i van decretar que ara mateix es troba a només el 30% de les seves possibilitats. Per evitar que segueixi minvant, la zona ha estat geolocalitzada, s'ha comunicat la seva singularitat a Salvament Marítim i als Mossos d'Esquadra perquè la supervisin. També es vigila la superfície a través d'una càmera situada al capdamunt d'un edifici de primera línia de mar. Properament se senyalitzarà amb 4 boies per advertir a les embarcacions pesqueres. A les profunditats de l'actualitat d'avui coneixerem aquest projecte de la mà d'Andrea Comaposada, biòloga i directora d'Anèlides, Serveis Ambientals Marins.
I el Consorci d'Aigües de Tarragona desplegarà gairebé una trentena d'accions per digitalitzar les instal·lacions i els serveis del Consorci. Diana Mar.
Així és, Frank. Tal com has comentat, el Consorci desplegarà un projecte per digitalitzar instal·lacions i serveis de l'ENS, pressupostat amb 22 milions d'euros. Volen tirar endavant 29 accions de digitalització, algunes ja iniciades i altres de futures. Un dels projectes subvencionables és el del desplegament de la fibra òptica a través de la canonada principal del CAT, iniciat des de l'any passat i que podria finalitzar-se al juny d'aquest 2023. Així ho ha explicat Josep Xavier Pujol, director gerent del CAT. L'escoltem.
En aquest cas, nosaltres hem incorporat tot el que és la digitalització de la tuberia principal, que, com sabeu, doncs estem posant una fibra òptica de referència també i molt innovadora. Llavors, tota aquesta actuació està dins d'aquest volum d'aquests 22 milions d'euros i aproximadament el 60% d'aquest import, diguem, que ja el tenim en camí. O sigui, ja el tenim amb actuacions prèvies no acabades, inclús a nivell de pressupostos de l'any 2023, ja hi tenim doncs, diverses actuacions dins d'aquestes.
Per fer front a aquesta despesa, el Consorci ha aprovat en assemblea aquest matí accedir a uns ajuts europeus. El president del CAT, Joan Alginet, ha assegurat que aquest projecte marcarà una evolució històrica pel que fa a la digitalització i espera que marqui un abans i un després en la instal·lació.
I ens anem a l'Ametlla de Mar perquè s'impulsa novament el cicle inicial de vela a la nàutico-pesquera, Laia.
Sí, l'Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya ha impulsat per tercera vegada el cicle inicial de vela, el qual s'iniciarà a primers de març. La matriculació al cicle s'obrirà del 25 de febrer fins al 3 de març a la secretaria del centre. El cicle inicial de vela es realitza durant els mesos de març, abril i maig i permet tenir una titulació de monitor de vela vàlida per treballar a qualsevol escola de vela de Catalunya, el que suposa una oportunitat laboral de futur. Així ens ho explica el coordinador del cicle, Javi Dilla.
Sí, clar, al final estem parlant d'un tècnic esportiu, no? Hi ha diferents esports, diferents modalitats, potser... estem més acostumats, no?, a sentir tècnic esportiu en futbol, en bàsquet, no?, però després tenim tècnics esportius, doncs com és en aquest cas, que és en vela i que també acredita per a fer windsurf. Vull dir que al final damunt de la zona on ens trobem és una sortida que sobretot ara cada vegada més tot l'any, no?, perquè tenim les diferents escoles nàutiques que donen feina tot l'any, però sobretot per a l'estiu és una sortida molt, molt bona.
Per accedir al cicle cal tenir la ESO i també nocions prèvies. És per aquest motiu que s'ha de fer una prova d'accés que tindrà lloc el 25 de febrer al Centre Municipal de Vela de Barcelona. Els interessats en preparar la prova d'accés es poden inscriure també a un curs de preparació al Club Nàutic de l'Ametlla de Mar.
I continuem amb l'actualitat perquè l'Ajuntament de Blanes ofereix una recepció al jove activista mediambiental Francisco Vera Manzanares. Emili.
Bona tarda, Fran. Doncs actualment ell és un referent mundial de la lluita contra el canvi climàtic, com Greta Thunberg, i fa pocs mesos s'ha traslladat a viure a Catalunya amb la seva família des de Colòmbia. Francisco Vera Manzanares va crear el moviment ambiental Guardians per la Vida amb d'altres nois i noies que reclamen més acció en la lluita contra el canvi climàtic. Malgrat el clima advers que es viu al seu país d'origen, envers els activistes mediambientals, ell posa l'accent en un missatge molt positiu, la ecoesperança. El punt d'arrencada del seu moviment va ser una marxa pacífica empresa al març del 2019 a la població colombiana on vivia, una mobilització de 6 joveníssims activistes amb pancartes recollint papers i brossa pels carrers des de casa seva fins a l'Ajuntament. Arran d'aquella primera acció van començar a reunir-se cada setmana. Aviat van sumar-s'hi centenars de nens i nenes i va acabar vinculat amb el Fridays for Future, el moviment que lidera l'activista Greta Thunberg. La recepció al jove activista mediambiental va ser divendres a Blanes i la va encapçalar l'alcalde del municipi, Àngel Canosa, acompanyat de la tinenta d'alcalde de Medi Ambient, Marina Vall-Llosada, i membres de l'equip de govern. Per la seva banda, Francisco Vera Manzanares va assistir a aquesta trobada acompanyat dels seus familiars.
I el restaurant Bulli 1846 s'inaugurarà a finals de juny. El xef i director Ferran Adrià ho ha confirmat aquesta mateixa setmana. L'espai que està promogut per la Bulli Foundation es situarà a Cala Montjoi, el mateix espai indret on era el prestigiós restaurant el Bulli. Sergi Corral.
Ferran Adrià va anunciar ahir a la inauguració de Madrid Fusion que el Bulli 1846 s'inaugurarà el proper mes de juny. Un espai que tindrà tres eixos principals. Primer, el de salvaguardar el llegat del Bulli. Segon, generar contingut de qualitat a través de la Bullipèdia i, en tercer lloc, captar coneixement. La notícia ja era coneguda des de l'any passat, no és cap novetat, però mancava conèixer la data final de l'obertura d'aquest nou espai a Cala Montjoi, de Roses. L'espai funcionarà amb una subscripció on es pagarà una quantitat i es donaran 6 entrades, l'entrada al projecte audiovisual i 4 llibres de la Bullipèdia. L'espai, a més, tindrà un museu on es podran veure els instruments i les innovacions més conegudes i importants del que va ser el Bulli. Però pretén ser molt més que això, un pilar fonamental, el del coneixement. D'aquí en deriva la Bullipèdia i el sistema Sapiens.
I ens anem a l'actualitat d'aquí del Camp de Tarragona perquè el JAPEC denuncia la Fiscalia els vessaments d'aigua de les obres de la nova comissaria dels Mossos a Torredembarra. Durant el passat mes d'octubre es va detectar un augment anòmal del nivell piezomètric dins l'espai d'interès natural Platja de Torredembarra i Creixell, sobretot als sectors de l'Estany del Sol, l'Estany de Clarà i el Gallanet. S'hi va observar una concentració d'aigua molt més abundant del normal, tot i ser zones que no s'inunden ni tan sols amb la presència de pluges abundants. L'entitat ecologista explica al Diari Tarragona que durant el mes de desembre van rebre una denúncia d'una ciutadana que alertava que les obres de la comissaria dels Mossos d'Esquadra estaven extraient aigua de l'aqüífer protegit i abocant-la als pluvials, on dita aigua anava a parar a l'espai d'interès natural. En aquest context, des del grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans ecologistes de Catalunya, GPEC, van presentar una denúncia per escrit als agents rurals informant de la situació i aquests es van personar al lloc dels fets. El GPEC va comunicar que hi ha una enorme quantitat d'aigua infinita entrant-se a l'espai d'interès natural que, segons els responsables de les obres, arribaria als 4.000 metres cúbics diaris. L'endemà, a la inspecció dels agents rurals, els responsables de l'obra van instal·lar una canonada per tal que l'aigua s'enviï directament al mar. Segons l'ecologista, no consta cap mena d'avaluació ni d'estudi que tingués en compte els possibles impactes ambientals ni de l'extracció de l'aigua ni del seu abocament al mar. Cal tenir en compte, diu aquest article al Diari Tarragona, que el juny de 2022 la Generalitat de Catalunya va informar desfavorablement una prova pilot del JAPEC que demanava precisament abocar puntualment 1.000 metres cúbics d'aigua marina a les llacunes per tal de recuperar la salinitat original, una acció que estava fonamentada en nombrosos estudis i informes, incloent el de l'antic Ministeri de Medi Ambient. Doncs la Generalitat al·legava que calia realitzar una avaluació d'impacte ambiental prèvia per fer això, un requisit que no ha imposat en aquest cas, malgrat que l'afectació és de 4.000 metres cúbics d'aigua dolça en un tipus d'aigua que afecta negativament les llacunes, que han perdut més d'un 80% de superfície en els darrers 15 anys. I seguim amb l'actualitat també perquè, per altra banda, les empreses estibadores del Port de Tarragona creuen que l'increment de plantilla pot ajudar a resoldre el conflicte. Aquest compromís, juntament amb el de mantenir les condicions laborals i salarials, creuen que podria desencallar el conflicte que provoca importants acumulacions de vaixells i retards en les operacions de descàrrega o càrrega. Segons un comunicat fet públic per les mateixes empreses, s'ha aconseguit avançar en les negociacions dels últims mesos en la línia d'assolir un acord per modernitzar el sistema laboral en base als canvis normatius provocats per les directives europees. Reiteren la necessitat de no dissoldre de forma immediata la societat Estarraco, centre portuari d'ocupació, i mantenir-la. Els estibadors reclamen que s'assumeixi el compromís inicial de mantenir l'ocupació actual i les mateixes condicions laborals i salarials incloses al conveni. Des de les empreses estibadores declaren que, fruit d'aquest procés de negociació i com sol·licitaven els estibadors, es procedirà a augmentar la plantilla. Aquests i altres avenços es fan en confiança pels passos decidits cap a l'acord, així han assegurat. Ja ens anem amb el temps de la mar del Servei Meteorològic de Catalunya. Endavant, Francesc.
Hola, bona tarda. El temps d'aquest dimarts doncs no presenta grans complicacions. Continuarà el cel cobert a totes les comarques sense excepció i anirà plovisquejant, perquè la precipitació que ha d'anar caient, doncs la veritat és que és poca cosa. I a més, intermitent, això sí, la cota de neu és baixa, tot i que no creiem ja que arribi a nivell de mar. El més destacat potser és el vent, un vent que bufarà de component nord i oest entre fluix moderat, amb cops forts en general, una mica més fluix des del delta del Llobregat fins al nord del Camp de Tarragona. A la resta, com dèiem, amb cops forts. I també una mica més fluix al sud del delta de l'Ebre. Amb aquesta situació de vent, evidentment, la situació marítima doncs, és remenada en general. Maró del cap de Salou cap al sud i forta maró a la resta de les comarques, amb mar de fons, sobretot de component del nord-est. I això sí, creiem que de cara al vespre s'ha d'anar alterant més la situació marítima, per això en aquest sentit hi ha activat un avís a la zona de l'Empordà. De cara a demà, la veritat és que encara de matinada pot caure alguna precipitació, però ràpidament anirà minvant. Així, doncs, ens quedarà un dia doncs, enterninat, perquè si bé durant el matí s'obriran grans clarianes, seran transitòries i ràpidament començaran una altra vegada a arribar de nord cap a sud, núvols alts i mitjans, però no esperem precipitació. La temperatura demà pujarà, tant la mínima com la màxima, lleugerament com a molt. I en tot cas, el que sí que és més remarcable de cara a demà és el vent i la situació marítima. Un vent que bufarà novament reforçat a les Terres de l'Ebre, sobretot al nord de l'Empordà, cops forts o algun de molt fort. A la resta no serà tan fort. Fins i tot al centre el dia quedarà fluix variable des del Maresme fins al Baix Penedès aproximadament amb algun interval de component sud. Amb tot aquest vent, la situació marítima remenada. Forta maró generalitzada amb àrees de mar agassa a les zones sortides del delta del Llobregat, també tot l'Empordà, i a la tarda ja quedaria més restringit. Novament hi ha avís activat per situació marítima en aquestes comarques i també per vent. Un vent que ha de bufar fort, un cop molt forts, el vespre d'avui i el matí de demà al sud de la Costa Brava i nord del litoral central. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens anem a la informació viària del Servei Català de Trànsit. Endavant, Eduard.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, sobretot, més que res, incidències derivades d'aquestes nevades que van caient en alguns punts del territori, en alguns punts van agafant més que d'altres. En el cas, per exemple, de la Jonquera, a l'autopista P7 hem de recordar que queda un carril tallat per presència de neu, gel, plaques de gel a la via, a la Jonquera i en sentit sud, sentit Girona, sentit Barcelona. Per aquest motiu, sobretot, cal circular amb precaució. Vies tallades, bàsicament, de moment són dues. La C38, el tram afectat entre el Coll d'Ares i Prats de Molló, on de moment el trànsit sí que per aquest motiu per la neu està tallat en els dos sentits de la marxa, i una via local, en aquest cas, entre Arbúcies i Viladrau, la GI-5201. També compta, pels vehicles que circuleu per l'autovia 2, el tram entre Esparreguera, per seguretat, de moment la velocitat màxima permesa són 80 km per hora, i els camions tenen prohibida tenen prohibit de fer avançaments en aquest tram que dèiem de l'autovia 2. A la resta, en principi, el moviment, el volum de trànsit habitual a aquesta hora de la tarda. És tot. Bona tarda.
Arran de Mar, el programa mariner amb més maror de Catalunya. Totes les tardes de dilluns a divendres de 4 a 6 a la xarxa audiovisual local.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes. ¿Pero quién nos ata? ¿Pero quién? bien nos ata. Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Ten tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover acá. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba. Y que una lluvia fuerte sin vino encima es claro. Limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer.
I avui, a les profunditats de l'actualitat de Ran de Mar, parlarem d'una iniciativa molt especial, que és la posada en marxa del projecte de recuperació i replantació de la praderia de Posidònia de Calafell. Coneixerem ara més detalls d'aquesta situació i d'aquesta praderia de la mà del Carles Monasterio. Endavant, Carles.
Hola de nou, Fran. Bé, de fet, coneixerem més detalls gràcies a la convidada que ens acompanyarà avui aquí a Ran de Mar. Ella és l'Andrea Comaposada i és biòloga especialitzada en educació i comunicació ambiental i directora d'Anèlides, aquesta entitat que de serveis ambientals marins. Andrea, molt bona tarda i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Gràcies a tu, Carles.
Andrea, aviam, a veure si ens pots posar una mica al dia de com es troba aquesta praderia de Posidònia d'aquí Calafell, perquè em sembla que ens consta que està bastant malament.
Sí, nosaltres amb el projecte Posidònia Activa, que és un projecte que tenim des del 2020, que és un projecte de ciència ciutadana, on el que fem és cartografiar les zones no protegides on hi ha Posidònia, vam detectar aquest 2022 que hi havia una zona de praderia de Posidònia oceànica a Calafell i es va detectar que estava molt deteriorada per causes antropogèniques, com el fondeig, demarcacions o la pesca. I és per això que es va decidir en l'administració amb l'Ajuntament de Calafell i altres entitats especialitzades, com el CREAC, unir tots els esforços per restaurar la zona. La zona aquesta de Posidònia de Calafell.
Com pot ser que no s'hagués detectat abans? Perquè vosaltres en quin moment us adoneu?
Sí.
En quin moment decidiu actuar-hi també?
Clar, és que nosaltres estem actuant a Catalunya amb aquest projecte que et comentava, que és Posidònia Activa, i cartografiem i detectem les zones no protegides de Catalunya. Llavors, amb aquest projecte que va començar el 2020 a Roda de Barà i a Creixell, vam estar delimitant la zona d'aquests municipis i vam veure que hi havia una praderia molt extensa. El 2021 ens va passar el mateix a Sant Salvador i a Coma-ruga, on gràcies a la Fundació del Ministeri de Ciència i Innovació vam poder fer aquesta cartografia en aquesta zona, a Coma-ruga i a Sant Salvador, i aquest any hem seguit aquest projecte que l'ha fet. Gràcies a aquests fons del Ministeri és que podem anar cartografiant les zones no protegides de Catalunya. No s'havia detectat abans perquè, com bé he dit, són zones que no estan protegides. Llavors, que no hi ha tant control d'aquesta zona no estudiada.
O sigui, per molt que ara vosaltres ja l'hagueu descobert i sapigueu que aquestes zones estan així degradades, encara no estan del tot protegides, podríem dir.
Correcte. Són zones on es pot pescar, són zones on es pot fondejar, i, clar, totes aquestes accions antropogèniques el que fan és deteriorar el medi, i més si hi ha posidònia, perquè la mateixa àncora del vaixell pot desarrelar la posidònia. Llavors, el que fem en aquest projecte és cartografiar les zones i penjar-les a la pàgina web, a la nostra pàgina web, on podeu veure que totes les cartografies són públiques. Llavors es pot veure on hi ha posidònia perquè la gent no ancori allà.
Aquest és el projecte de Posidònia Activa que des d'Anelida es promoveu. Ara, però, tenim constància, no?, que esteu portant més enllà, podríem dir, no?, aquest projecte.
Sí, ara el que estem fent és expandir-lo. Vale? Llavors, com l'estem expandint a Calafell, com s'ha vist aquesta zona que està deteriorada, el que farem serà, ara que amb els temporals d'hivern estan arribant els feixos adults de Posidònia, els estem recol·lectant gràcies a la ciutadania a les platges de Calafell i els portem als aquaris, perquè estem recreant el fons del mar en els aquaris del CREAC, del Centre de Recerca d'Educació Ambiental de Calafell. Llavors, van allà, el que fem és plantar-los i els tornarem a transplantar al mar a la primavera.
Com es recreen aquestes condicions que tindria la Posidònia a dintre mar en el que seria un aquari artificial?
Doncs mira, això el que es fa, bàsicament, és posar les mateixes condicions, ja siguin de pH, de salinitat, de tots els paràmetres fisicoquímics, en els mateixos aquaris. Llavors, el que farem nosaltres és, de manera controlada, mantenir els mateixos paràmetres fisicoquímics i, a part, posar una fibra de coco degradable al fons de l'aquari perquè la posidona arreli en aquesta fibra i després poder-la transportar molt fàcilment al mar.
No totes les posidònies, no totes les plantes que arriben a les platges arriben, no?, a poder ser trasplantades?
Clar, no, nosaltres necessitem que les plàntules, quan nosaltres quan els feixos els agafem, han de ser com un màxim de 12 hores que podem agafar i transportar-los directament a l'aquari, i també han d'estar el feix adult, és a dir, que estigui amb l'arrel i que estigui ben format.
Per tant, entenc, doncs, que la col·laboració ciutadana per avisar, no?, de quan es troben aquests feixos de Posidònia a les platges és bastant important, perquè, clar, vosaltres no podeu estar les 24 hores del dia pendents de veure si arriben o no.
La col·laboració ciutadana aquí és imprescindible. Nosaltres el que estem fent, hem creat un canal de Telegram, que el tenim també penjat a la nostra web, on la gent ens va informant de quan arriben aquests feixos a la platja. I el que fem directament és tant l'equip del CREAC com l'equip de Nèlides, que està a prop, va agafar-los i els posa directament als aquaris, per tal que ja pugui créixer. Llavors, sí que és imprescindible aquesta col·laboració ciutadana, perquè així, un cop arriben a la platja, nosaltres corroborem si és i les portem a les instal·lacions del CREAC.
Quant de temps pot arribar a passar fins que la Posidònia la trobeu a la platja, la replanteu, la poseu en aquests aquaris i després pot ser replantada i tornada a mar?
Sí, aquí, en aquest projecte, el que farem són dues vessants. Una, amb aquests feixos que et comentava, que ja són feixos de Posidònia adults, que es trenquen amb els temporals d'hivern, i ara mateix els estem recol·lectant, i això a la primavera d'aquest any ja estarà, ja es podran tornar a trasplantar, però perquè són feixos adults. Vale. Després sí que farem una segona fase dintre d'aquest projecte de trasplantació, que serà amb llavors de Posidònia, que comencen a sorgir a finals d'hivern, i les podem trobar a les platges fins al juny. Llavors aquestes llavors sí que es planten als aquaris, es fa créixer la plàntula, que és de mínim de 20 centímetres, i després a la tardor d'aquest any 2023 és quan es planta. Però aquí ja veus que és un procés bastant més llarg que el dels feixos adults.
O sigui, hi ha possibilitat per això, no?, de cultivar la Posidònia sense haver de recuperar aquests esqueixos o a partir d'una llavor? O sigui, com qui fa créixer una planta al jardí de casa, podríem dir? O és així de fàcil?
No, és molt difícil, realment. O sigui, no és que sigui fàcil, perquè, com et deia abans, les condicions físico-químiques i els paràmetres del mar són totalment diferents, per tant, han de tenir molt regulats i de manera molt controlada. I sempre és millor fer créixer una planta que ja és adulta, no?, perquè creixerà més fàcilment, perquè ja ha crescut i ha arrelat, té una planta des d'una llavor. Per tant, per això farem les dues hipòtesis, no? La part de fer créixer els peixos adults i la part de les llavors. I a veure quin és l'èxit.
Parla'm també una miqueta d'aquest mètode de replantació, perquè tampoc ha de ser fàcil que passar-les, no, dels aquaris a tornar-les a fer-la al mar.
Clar. Llavors, això és el que farem en els aquaris amb la fibra de coco. És una fibra de coco biodegradable que la posin on hi ha serrel aquí, ¿vale? I llavors és transportar-los directament amb molt poques hores de marge en el vaixell que també tingui els cubells amb aigua de mar i transplantar-los directament amb submarinistes cap a baix. I això ha de ser d'una manera bastant dinàmica i ràpida, i amb poques hores de marge, perquè es trauran amb la mà amb la fibra de coco dels aquaris, aniran directament en el vaixell que tenen aquests cubells especialitzats amb aigua de mar per mantenir-la, la planta, i es baixaran directament amb els submarinistes. Aquí també podrà col·laborar la ciutadania, perquè necessitem submarinistes voluntaris que ens ajudin a trasplantar les plantes d'aquesta primavera a través de busseig autònom al fons marí de Calafell.
Mm-hmm. És a dir, els submarinistes que necessiteu no fa falta que siguin científics, simplement, no? que col·laboradors que sàpiguen fer submarinisme n'hi hauria prou.
Correcte. Nosaltres els fem una formació específica i científica de com s'ha de fer aquesta part, i llavors és el que necessitem és que al mínim tinguin una titulació d'advanced i que siguin especialistes en submarinista amb les titulacions per ajudar-nos a fer aquesta trasplantació a la primavera.
Uh-huh. No sé si ens pots recordar una miqueta, explicar una mica per què és tan important la posidònia en els mars i quina és la funció en els ecosistemes.
Clar, és que nosaltres sempre pensem una miqueta, no, amb l'oxigen que ens ve dels arbres o que ens ve de la selva amazònica, però penseu que el 70% del nostre planeta és aigua i el 50% de l'oxigen que nosaltres respirem ve dels mars i els oceans, que sobretot ve del fitoplàncton i de la posidònia oceànica i les fanerògues més marines, que són les plantes marines. Llavors, la posidònia ens dona això, no? L'oxigen, part de l'oxigen que nosaltres respirem, també el que fa retenir el diòxid de carboni, dona hàbitat a més de 1.000 espècies diferents. I a part és això, no?, que ens fa un ecosistema com el mar que sigui més ric tant en espècies com en oxigenació.
Uh-huh. Aquesta tècnica de replantació, de tornar la posidònia a les seves praderies, d'on provendrien, l'heu aconseguit practicar ja en alguna altra praderia? És el primer cop que es farà aquí a Calafell?
És el primer cop que es farà aquí, a Calafell, a Catalunya, per part nostra. Nosaltres sí que ens hem fixat en altres estudis científics que existeixen i que sí que és veritat que és molt difícil, com et comentàvem abans, fer créixer posidònia d'aquari, però sí que és un dels projectes més pioners aquí a nivell d'aquesta zona i esperem tenir èxit. Esperem, com et deia, tenim dues opcions, els peixos adults i les llavors de posidònia, i esperem que tenir èxit en aquest projecte.
La voluntat és potser expandir-la a altres bandes, si aquí Calafell funciona bé?
Correcte, sí. Sí, sí, en totes les zones que trobem que gràcies al projecte Posidònia Activa la posidònia oceànica està degradada o deteriorada i es veu que és una zona on es pot trasplantar perquè els paràmetres físics i químics són els adients, es podria trasplantar perfectament i replicar-se en altres zones.
I teniu ja al punt de vista alguna altra zona que hagueu trobat que digueu, ostres, aquí s'hauria de recuperar i d'aplicar també aquesta tècnica?
Ara per ara nosaltres, com estem amb la fase 3, uh-huh, estem començant a redactar ja la fase 4 del projecte Posidònia Activa, que es farà a Cubelles i a Cunit. I tenim també algunes idees de què podem trobar a la zona, com es podria arribar a restaurar, també. Sí, sí. Uh-huh.
I altres projectes que tingueu entre mans? No sé si des d'aquí, des d'Anèlides, teniu algun altre projecte en camí.
Sí, nosaltres ara mateix, a part del projecte de posició inactiva que liderem també el projecte Urbamar Bio, que és un projecte que el que fem és investigar de la mà amb la ciutadania tota la biodiversitat de zones urbanes. I en aquest projecte, l'any passat, vam treure la primera via participativa del Barcelonès, que recull 232 espècies del litoral de Barcelona, Badalona i Sant Adrià de Besòs. I aquest any el que farem és centrar-nos en l'estudi de les poblacions de cavallets de mar, perquè s'ha detectat que a Barcelona hi ha les dues espècies de cavallets de mar, Hippocampus hippocampus i Hippocampus gutulatus, i han detectat que estan a diverses platges i que és una espècie que realment està amenaçada. El que farem aquest any és, a partir de l'abril, també amb submarinistes voluntaris, sempre a través de la ciència ciutadana, és anar a l'aigua i recontar els individus de cavallets de mar que trobem a cadascuna de les platges de Barcelona.
Mm-hmm. Doncs Andrea Comapodosa, biòloga especialista en educació i comunicació ambiental i directora d'Anèlides, moltíssimes gràcies per donar-nos a conèixer aquest projecte de recuperació i replantació de la praderia de Polisidònia Calafell, per donar-nos a conèixer també aquest altre projecte amb els cavallets de mar, i seguirem en contacte per conèixer com estan progressant tots aquests projectes.
Vale, perfecte. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Holding my breath when the tightrope walker slipped into the moon glow, saying all my children follow me, maybe it's time to go. You can be chrome when you're white, you can be wise when you're blue, and maybe if I had, then I have for you. Bribing the jury to keep me in jail, singing tea for the killer man, and although I lie fantastically, I swore an oath in my history, it's a miracle I can see. You can be wrong when you're right, even when you're right on cue. And if I die tonight, then I'll die for you. Call him a Mose, call me son, great-grandson or grandson, great-uncles, aunts and relatives, judge what I have done. Gonna make it right by you, even if it's all I do. And if it's all I do, then I do for you. Chaotically hurts no one but me. Even the darkness has armor, but they ain't got you. Baby, I have it, and I have you too. And I lie to the window, pass the night through. Maybe so uncertain, what can I do? Keeping it on, keeping it on. And I knew I liked it, but what's that? Sometimes I worry, I don't know how to love.
Paraules de mar, amb Jordi Salvador.
I avui és dimarts, i vol dir que els dimarts tenim el Jordi Salvador, com sempre, un dels nostres experts en lèxic marí i marítim, que cada setmana ens enlluerna en noves paraules i expressions. Bona tarda, Jordi, com estem?
Molt bona tarda, com estem?
Ara et sentim millor. Jordi, avui anirà de pujar els graons, no? Avui anirà d'escales, la cosa.
Sí, encara que estiguem parlant de vaixells i de nàutica, avui parlarem d'escales.
Ah, parlarem d'escales, correcte.
En tothom es pensa, quan parles d'una escala, que ens referim a aquest aparell, generalment portàtil, que consisteix en dues peces paral·leles, de fusta o d'alumini, lleugerament convergents i unides intervals amb uns travessers que serveixen per pujar i baixar.
Correcte.
El terrat, sobre dalt d'un armari, etcètera, etcètera, no? Però en l'àmbit mariner, una escala, per exemple, és un port o és un indret on una embarcació pot efectuar l'embarcament i el desembarcament de persones o de mercaderies.
Mm-hmm.
Això que fan els creuers turístics que amarren a Barcelona, a Tarragona o a Palamós, per exemple.
Correcte, i de fet aquesta setmana hem tingut la notícia que Tarragona acollirà 60.000 creueristes aquí al Port de Tarragona. Només comencis, perdona, Jordi, endavant.
Sí, sí, no, està bé.
Què n'opines tu dels creuers, Jordi?
Que Neptú us empari.
Que Neptú ens empari, no? Endavant,
amb a veure, en els ports atlàntics, que a la nostra península en tenim uns quants, podem trobar el que s'anomena l'escala de marees.
Vale.
L'escala de marees és un instrument que serveix per mesurar el nivell de les aigües del mar quan puja i baixa la marea. És molt senzill, és un pal vertical dividit amb unes ratlletes amb decímetres i centímetres.
Escala de marees.
Escala de marees.
Correcte.
Però encara en tenim una altra d'escala. Tot això, encara no hem pujat un vaixell, imagina't.
Uh-huh.
Abans de pujar a bord, sobre la sorra, en moltes platges, i antigament hi havia moltíssimes, ara amb el tema dels banys, que sembla que les barques es torren per tot arreu, ens podíem trobar una escala de varà.
Escala de varà.
Una escala de varà és la imatge que tenim habitualment d'una escala, però molt més ampla, i amb els travessers més separats i gruixuts.
Uh-huh.
I és per on es fa pujar i baixar les barques quan es treuen o s'avaren.
Què recordem als nostres oients? Que vara en català és bàsicament l'oposat en castellà, oi?
Exactament, sí.
A veure, fem un recordatori d'això de vara
en castellà. Vam explicar-ho fa uns dies, exactament. En català, per dir la part, el que en castellà es diu varar, parlem de treure. De treure l'embarcació de l'aigua. I avarar o varar en català correctament és el mateix que en castellà en diuen botar.
Botar.
Que és llançar l'embarcació a l'aigua.
Perfecte, perdona per aquest petit incís, però és important, perfecte. El tema d'avarar, això ho hem de tenir clar. Continuem.
Ja que fem un programa sobre lèxic, com a mínim que la gent n'aprengui.
Correcte.
Continuem. I encara no hem pujat a bord.
No hem pujat encara.
Si ens mirem el vaixell des de port, a la seva proa i a la seva popa hi trobarem l'escala de calat, que són unes ratlles, unes línies pintades a la proa i a la popa, o bé cada 10 centímetres, o bé cada pam, aproximadament, o cada peu, si el vaixell és anglès o de l'àmbit anglès, que es fa servir per mesurar la càrrega del vaixell. Si va més o menys carregat, es veu perquè s'enfonsa o puja amunt. D'acord?
Molt important, aquesta escala,
Aquesta sí, perquè si va molt carregat un vaixell, malament rai.
Malament rai.
Bé, ja pugem a bord i per baixar baix a la bodega o per anar a la nostra cabina, baixarem per una escala de cambra. Una escala de cambra són aquestes escales molt inclinades, que hi ha sempre en els vaixells, que serveixen per passar d'un nivell a l'altre. Ep, atenció, per pujar aquestes escales sempre s'han de pujar mirant l'escala, amb la cara cap a l'escala, no al revés. Això que fan a les pel·lícules, que baixen les escales al revés, no, això és de pel·lícula, eh? Si no et vols fer mal, el correcte és baixar sempre mirant l'escala.
Clar, sempre has de pujar mirant o baixant
mirant. I baixar mirant.
Vale.
És important perquè, és clar, si això ho fem a port, que el vaixell no es belluga, no passa res. Però si això ho fem quan el vaixell està navegant, pot arribar a ser perillós.
És un bon...
Continuem.
Correcte.
Per pujar d'un nivell a l'altre dintre un vaixell, també és possible que ens trobem en alguns llocs... Bé, si som turistes no ens passarà, eh? Però si som mariners, com som tots plegats els que escoltem aquest programa, ens podem trobar amb escales de gat.
Escales de gat.
Una escala de gat són uns barrots de ferro en forma de U que estan soldats a les parets verticals, a les mampares verticals dels vaixells, i un s'enfila grimpant per aquests barrots.
És la gent que treballa al mar amb aquestes escales de gat, que a vegades veus vídeos com està avançant una petita embarcació, un megapatruller, no? I veus allà el treballador que en moviment s'agafa aquestes escales de gat. Sí. És una cosa perillosíssima, però que fan gairebé cada dia molts treballadors en les embarcacions als nostres ports, aquestes escales de gat.
Només s'utilitzen... Habitualment estan molles.
I a més estan molles, clar, i a més no hi ha cap, vull dir, només són les escales i ja, si te caus, pues no hi ha res sota, no? Hi ha l'aigua i aquestes escales de gat també es dirien així en els edificis normals que trobem als terrats.
Sí, també té el mateix nom a terra, aquest, en terra té el mateix nom, clar. Antigament es feien per pujar als terrats.
Correcte, les escales de gat, doncs.
Bé, i ara deixem de ser mariners i passem a ser... passatgers d'un vaixell important.
D'acord.
O d'un creuer, per exemple. Per pujar i baixar del creuer, o d'un vaixell gros, normalment es munta el que s'anomena una escala reial. Una escala reial, que no vol dir que tingui que passar-hi el rei, eh? Podem passar nosaltres tranquil·lament. Una escala reial és aquestes escales que es pengen als costats del vaixell, que van lligades amb uns caps, amb unes politxes que pugen i baixen i que serveixen per arribar des del nivell de la coberta fins al nivell del moll. D'acord? Les hem vist gairebé tothom, no? Però cal no confondre l'escala reial amb les escales reials.
D'acord.
En plural. Perquè són dues coses completament diferents. Mira que són complicats, eh?
Sí.
Les escales reials són uns graons que hi ha a molts ports, a molts molls, que van des del nivell del moll, des del nivell del carrer, amb uns graons fins que s'endinsen dintre l'aigua.
Clar, sí.
Serveixen per poder pujar a bord d'embarcacions petites. La gent que ens escolti des de Barcelona, a la Porta de la Pau, allà al davant del monument a Colón, hi ha les escales reials del port de Barcelona, que és allà on surten les golondrines.
I que és un lloc on generalment també la gent se senta a pescar a vegades, també, no?, en aquestes escales reials.
Sí, ho aprofiten, diguem. Tot i que està prohibit pescar entre els ports, ho recordo.
D'acord.
Tornem a bord i trobarem una escala, que aquesta sí que és perillosa, realment. És l'escala de pràctic, l'escala de vent, o l'escala de corda, que té els tres noms. És una escala que són uns llistons de fusta lligats entre ells amb uns caps, amb unes cordes. Aquesta escala es penja pel costat del vaixell i és per on puja el pràctic és la persona que maniobra el vaixell quan entra i surt del port.
D'acord.
Clar, aquest pràctic, quan el vaixell s'està acostant, l'acosten amb el vaixell del pràctic fins al vaixell on ha de treballar. En aquest vaixell hi munten l'escala de pràctic, aquest senyor s'enfila pel lateral ben vertical i ben moll fins a dalt i puja a dalt. I viceversa, quan el vaixell surt de port, un cop ha sortit de port, el pràctic el que té que fer és baixar per aquesta escala fins al seu bot que l'està esperant avall.
D'acord.
Això, evidentment, si el mar està tranquil, no passa res. Però si mireu pel YouTube, veureu imatges que fan feredat.
Jo m'imagino. No tenen res a veure amb aquestes escales de corda que a vegades utilitzen a salvament marítim, no? Quan hi ha una marea i s'està tensant el vaixell i a vegades tiren com aquestes escales de corda, no? Perquè t'agafis... Bueno,
això es feia servir antigament, eh? Uh-huh. Ara, actualment, es fa servir la cistella, normalment, sempre.
Correcte.
Bé, i dintre un vaixell, a més d'escales, hi podem trobar l'escalafó.
D'acord.
Sabeu què és l'escalafó? L'escalafó és el llistat dels individus d'una corporació classificats segons el seu grau, segons la seva professió.
Uh-huh.
En un vaixell tenim la persona que està a dalt de tot, del vaixell, que és el... Clar, que tots ho sabeu.
El patró.
És el...
A dalt de tot.
A dalt de tot d'un vaixell, el que més mana en un vaixell, qui
és? El patró.
Més que el patró.
A l'armador.
El capità. En un vaixell en parlem del capità.
El capità, sí, sí.
Per sota del capità, us hem de trobar el primer, el segon i el tercer oficial.
Això de patró, llavors, és una patranya? No s'utilitza el de patró?
No, és cert, però es fa servir més aviat amb embarcacions petites.
Vale. Eh? El capità, ja parlem d'embarcacions, clar. Lògicament.
Parlem de vaixells.
Clar. D'acord.
De tota manera, el terme capità és un terme molt ampli, que fa referència a la persona que mana dalt d'un vaixell o una embarcació.
Uh-huh.
Després d'aquests oficials, que són els que estan a dalt a pont i que fan les seves guàrdies perquè el vaixell sempre estigui vigilat per una persona de responsabilitat, tenim el cap de màquines.
Uh-huh.
Evidentment, això amb els vaixells actuals, amb els vaixells que porten motors. I aquest cap de màquines també té el seu primer, el seu segon i el seu tercer oficial de màquines. Després trobaríem l'oficial de telecomunicacions. Aquell que a la pel·lícula del Titanic és el que envia l'últim telegrama, que diu on estan, no?
Correcte.
També tenim els contramestres, o nostramos, que també es diuen així. El sobrecàrrec. El sobrecàrrec és la persona que té responsabilitat sobre el passatge.
D'acord.
Després tenim els mariners, que són els que fan la feina, realment.
I els que fan la feina dels mariners?
I els que fan la feina dels mariners, exactament, són els grumets. Ara no n'hi ha tants, eh? Aleshores s'ha de dir que ara com a molt hi ha alumnes en pràctiques. Però antigament hi havia els grumets, que eren nanos que a partir dels 8, 9, 10 anys que començaven a treballar, s'embarcaven. I és curiós, perquè el nom aquest de grumets rep diferents noms en funció de la zona de Catalunya.
Va, anem ràpid, ens quedem sense temps, Jordi.
Vale, doncs a la costa nord,
sí,
li diuen el noi.
El noi.
A la costa de Ponent, el mussi.
El mussi.
I al País Valencià li diuen el marmitó, el gat de mar, el gat de nau, el gat d'embarcació i el xiquet de bordo.
El xiquet de bordo. Doncs ens quedem amb aquestes expressions. Moltes gràcies, Jordi Salvador, com sempre, refrescant-nos i enlluernar-nos del nostre lèxic marítim, que és infinit, que no s'acaba mai. Tot té un mot en el mar. Moltes gràcies, Jordi. Parlem la setmana que ve. I el que ens esteu escoltant, aguanteu-nos, que tornem en 5 minutets. Tornem a la segona hora de Ram de Mar. Més reportatges i més notícies. Fins ara.
Bona prova i salut.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. De la sal del mar, como la vaca allá en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá.
La xarxa.